Què tal? Molt bon dia. Avui és dijous 4 d'octubre, passen 6 minuts de les 11 del matí i a aquesta hora comencem una nova edició de la Conca al Dia. Benvinguts!
El món local es desperta a la Conca al Dia. La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Molt bon dia, benvinguts a la Conca al Dia, aquest espai de l'Espluga FM Ràdio, la xarxa de comunicació local per conèixer l'actualitat del nostre entorn, de la Conca de Barberà. Com sempre, amb les notícies, però també les entrevistes als protagonistes de cada jornada. Avui ja és dijous, per tant, si estirem una miqueta el braç, podem arribar a tocar el cap de setmana i això ens agrada i, de fet, ens condiciona l'hora de destacar l'actualitat perquè comencem ja a parlar de propostes d'aquest cap de setmana a la nostra comarca. En tot cas, avui ens hi posem novament fins les 12 del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio a través del 107.4 i esplugafmradio.cat al llarg d'una hora per posar sobre la taula totes les propostes que podem fer a la Conca de Barberà, però també l'actualitat d'aquesta setmana. Ho farem, com sempre, aquí en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio, per si algú us ho pregunta. Això és la Conca al Dia i ho escoltem aquí, a la teva ràdio local.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Nou minuts de les 11 del matí d'aquest dijous. Ara mateix 17 graus a l'Espluga avui. Les temperatures, ara ho confirmarem, s'enfilaran fins als 26. Han estat una miqueta menys fredes que en les darreres jornades. I què tindrem avui en aquest espai de la Conca al Dia? Bé, en primer lloc, les notícies, força carregada la jornada d'aquest dijous, però a més també parlarem amb Marc Roca, que és l'alcalde de Rocafort de Queralt, i amb ell ens explicarà quins són els primers resultats dels contenidors intel·ligents que al juny van instal·lar en aquesta localitat de la Conca de Barberà. Un sistema de contenidors que s'obre mitjançant una targeta i que també té unes bosses identificatives. Doncs bé, en el primer trimestre han aconseguit millorar les xifres de la recollida selectiva de residus i amb ell avui en parlarem. De fet, hem pogut estar a Rocafort, al lateral d'un d'aquests espais on hi ha els contenidors, i coneixerem com funcionen, però també quin és l'objectiu i quins resultats han obtingut en aquests primers mesos de prova pilot. I a més també l'actualitat ens portarà a parlar de Vitrum, la festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet. Es celebra aquest cap de setmana i ho tenen gairebé tot a punt per omplir novament aquest municipi d'artesania del vidre, però enguany també d'alabastre com a artesania convidada.
Més a prop teu, amb totes les notícies i els protagonistes de cada jornada. Reportatges, entrevistes i tertúlies. Tot el que passa a la comarca ho trobaràs a La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
I anem a buscar els titulars del dia d'avui.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
El grup de l'oposició de l'Espluga de Francolí Som Espluga critica l'incompliment de mocions per part de l'equip de govern i demana que es posin, que es facin ja efectives. Calculen que una trentena es van aprovar, però no estan executades. Avui també parlarem de la ruta del Cister, que ha estrenat una nova variant que passa per Blancafort i Solivella. I a Vimbodí i Poblet ahir coneixíem aquesta nova inversió que farà la Diputació de Tarragona per millorar la carretera TV-7002 i així acabar el carril bici des de Vimbodí i fins a Poblet. A més, avui també parlarem, entre d'altres, de Vitrum, la festa del vidre artesà de Vimbodí, que està a punt de celebrar una nova edició aquest cap de setmana i ho faran doncs, amb tot de propostes que compliran els carrers d'aquest municipi d'artesania del vidre, de demostracions per tot el públic en familiar, però a més, enguany també amb l'artesania de l'alabastre de Sarral com a convidada. I acabarem parlant, entre d'altres també avui, de la recollida selectiva, en aquest cas amb els contenidors intel·ligents a Rocafort de Caral. Ho farem en conversa amb el seu alcalde. I repassarem propostes pel cap de setmana perquè torni una nova edició del voluntariat forestal i de conservació del bosc de Poblet, en aquest cas a l'entorn dels boscos de Poblet, a més també de la festa del desè aniversari del Drac Petit de Montblanc. Són titulars d'aquesta jornada avui, que és dijous 4 d'octubre. Ens hi posem a repassar totes aquestes notícies, però abans volem fer la parada que sempre acostumem a realitzar abans de començar. Anem cap al Servei Meteorològic de Catalunya. La sensació és que avui les temperatures són una miqueta més altes que les d'ahir, que no fa tanta fresca, si més no, a primera hora del dia no ha estat així. Les mínimes ens indiquen que han estat una miqueta superiors i això ho volem confirmar ara amb la Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Expliqui'ns, Carme, molt bon dia. És així aquest balanç? Com s'ha despertat la jornada d'avui al Camp de Tarragona i a la Conca de Barberà? Bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb la presència d'alguns núvols baixos més a punts costaners que s'espera que es vagin trencant durant aquestes properes hores i també les temperatures han estat força agradables per començar el dia, tot i que baixes cap a les comarques més de la Conca de Barberà o del Priorat, on ara mateix estan rondant entre els 9, 10, 11 graus. Cap a la costa sí que les temperatures són una miqueta més suaus de 14, 15 graus. En general s'espera que vagi dominant el sol i per tant aquestes temperatures que es mantenen un pèl baixes es vagin recuperant i al migdia parlarem d'un ambient més agradable, un ambient una miqueta més càlid. I aquest bon temps també es mantindrà durant la tarda de cara a demà. Continuarem parlant d'un temps similar al d'avui i és que avui al vespre es tornaran a formar alguns núvols baixos arran de costa que es tornaran a trobar demà a primera hora del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, Carme, molt bon dia.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
Ho hem repassat en titulars. El grup de l'oposició de l'Espluga de Francolí, Som Espluga, critica l'incompliment de les mocions aprovades al ple municipal per part de l'equip de govern, assegurant que n'hi ha moltes que es van aprovar en aquesta legislatura en els darrers mesos, però també en els darrers anys, i que no s'han arribat a fer efectives. De fet, calculen que serien prop d'una trentena les que encara no estan executades. La formació de l'oposició hauria presentat més de 75 propostes, 18 que s'hi van adherir tots els regidors del consistori. Una quarantena haurien estat executades, però encara en resten una trentena que no s'han fet efectives. Algunes diuen des del grup de l'oposició que no en tenen constància i d'altres que saben del cert que no estan executades. En aquest sentit, per això, des del grup de l'oposició, en el darrer ple municipal del consistori, corresponent al mes de setembre, van preguntar sobre diverses de les mocions per tal de saber quin era el seu estat. Així ens ho ha explicat en declaracions a l'Espluga FM Ràdio la regidora del grup de Som Espluga, Aida Morgades. Parlava, per exemple, de dues d'aquestes mocions que s'havien aprovat en aquesta legislatura, però que encara no s'han fet efectives. Per exemple, una moció de participació i l'altra de les barreres arquitectòniques. També escoltarem la resposta que Aida Morgades explica que se'ls va donar en aquest ple municipal.
Vale. Nosaltres vam preguntar sobre el Consell General de Participació, que era una moció que l'equip de govern havia presentat a l'agost del 2015, i és una moció que encara no... Bueno, se n'estan redactant les bases, segons ens han dit, però que no s'han fet res encara. També vam preguntar sobre la moció que nosaltres havíem presentat al setembre del 2015 en contra de les barreres arquitectòniques. En aquest sentit, el regidor d'Obres i Serveis sí que ens va contestar que durant la remodelació dels carrers que s'havia tingut en compte, i també que pels pressupostos participatius, quan es va fer la vorera nova del casal, també es va tenir en compte. Però també es demanava un estudi sobre les barreres arquitectòniques de tot l'Espluga, i això encara no s'ha fet.
Aquestes eren dues de les mocions que reclamava Som Espluga que es complissin en el darrer ple municipal. També es va parlar, per exemple, d'una moció aprovada ja fa uns anys que s'anomena No puc esperar. Així ho explicava Aida Morgades.
Després també vam demanar sobre una moció que nosaltres vam presentar a l'abril del 2016 de l'adhesió al projecte No puc esperar, que és de les persones que tenen malalties intestinals inflamatòries. Tampoc encara no s'hi han adherit, i això que també es va aprovar per unanimitat. També vam preguntar per la moció sobre l'impuls del comerç local que nosaltres havíem presentat aquest passat mes de maig. I bé, en aquest sentit ens van contestar que com que no hi havia el regidor de comerç, doncs que sí que sabien que havia anat a Conca Activa a preguntar alguna cosa, però tampoc no vam tenir una resposta clara, per tant ho preguntarem al pròxim ple.
Doncs, per exemple, d'aquesta darrera moció de comerç, així va ser en aquest ple municipal, com Jordi Torre, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió a l'Espluga, explicava que ja s'havien posat en marxa les converses o que s'havien d'haver posat en marxa en aquella setmana amb Conca Activa per part del regidor de comerç, Antonio Vendrell. En aquest cas, també hem pogut parlar amb Jordi Torre, regidor de l'equip de govern, que explicava així, responia així, aquesta crítica de mocions doncs, que s'han aprovat però que no s'han fet del tot efectives i que no ho atribuïa tampoc en un fet en concret, per exemple, doncs, entre d'altres també els temps de la pròpia administració i els processos que requereix el fet d'aprovar i de fer efectives aquestes mocions. Així n'ha parlat Jordi Torre en declaracions a l'emissora.
Bé, no és que hi hagi un motiu concret. El que és cert que hi ha mocions que s'han aprovat pel ple doncs, que encara no han estat executades al 100%, d'altres sí que doncs, estan ja en fase d'execució, tot i no haver estat acabades, però el motiu per no haver-les dut a terme doncs, moltes vegades rau en el tema més tècnic, no, diríem, perquè doncs, per fer-ho cal fer evidentment un seguiment des del govern, però doncs, per tema tècnic també doncs, a l'hora de tirar més endavant doncs, cal que algú també executi tots aquests passos. No? Llavors, amb el personal doncs, que tenim a l'Ajuntament, doncs el anem fent a poc a poc, però evidentment tots també sabem el ritme que es porta, no?, entre administracions, i algunes doncs, de les que precisament doncs, van sortir en aquest ple, tot i que es va dir doncs, que es va preguntar si s'havia executat alguna cosa, doncs n'hi ha moltes d'elles doncs, que estan en tràmit. Per exemple, doncs, va sortir la del No puc esperar, doncs després de d'haver sortit el ple de la comprovació, estem ja, com que s'havia comentat una altra vegada, doncs, des de finals de l'any 2016, aquesta moció ve de principis de 2016, finals de 2016, quan es va recordar aquella moció, doncs l'Ajuntament ja es va adherir al projecte i així consta, per exemple, doncs, a la pròpia pàgina web, i doncs, sí que s'han anat fent tràmits, tot i que a vegades doncs, no siguin visibles.
Així en parlava el regidor de l'equip de govern, Jordi Torre, en resposta a aquesta crítica de l'oposició, que assegura que una trentena de mocions aprovades en el ple municipal en aquesta legislatura no s'han executat, i de fet, doncs, així s'hi referia a Aida Morgades, aquest incompliment de les mocions. L'escoltem.
Bé, nosaltres sempre demanem per mocions concretes quan volem saber si s'estan complint o no, i moltes vegades és, doncs no s'ha fet res. Doncs llavors, a vegades, doncs, bueno, doncs tornem a preguntar, perquè tampoc no pots obligar en aquell moment l'única resposta. Si és, encara no s'ha fet res, doncs, bueno, doncs l'única opció que et queda és tornar-ho a preguntar.
Sobre aquest control de les mocions, del seu seguiment, el grup de l'oposició també en aquesta legislatura ha proposat al ple municipal el fet d'establir un control, que es faci un informe de les mocions doncs, que ja s'han executat. Això ho explicava Aida Morgades, tot i que aquesta proposta doncs, no va prosperar.
Nosaltres el juny del 2017 vam fer una proposta de resolució per al compliment dels acords presos durant la primera meitat de legislatura. En aquesta proposta proposàvem que el secretari elaborés un informe sobre els acords que havien estat aprovats per saber si s'estaven duent a terme, si s'estaven complint o no. També anava enfocat a donar compte a l'electorat de tot el que s'estava complint i amb la voluntat de que els acords aprovats no quedin sense aplicar-se. La nostra proposta segueix sent la mateixa, perquè en aquell moment, el juny del 2017, quan la vam presentar a l'equip de govern, la va rebutjar, per tant, no va quedar aprovada.
Doncs sobre el control de les mocions, també li hem preguntat al regidor de l'equip de govern, Jordi Torre, així en parlava. De fet, assegurava que pot ser positiu fins i tot aquest control per part de l'oposició.
Que es faci aquest control de les mocions o de la gestió de govern, però entenem que aquí l'ha de fer, en aquest cas, és els grups municipals, en aquest cas, si són mocions que ells han proposat, perquè la moció que ells van presentar en el seu moment, o la proposta que ells van fer en el seu moment, és que aquest seguiment es fes des dels tècnics de l'Ajuntament, des de Secretaria i Intervenció. Nosaltres el que entenem és que si el que es vol és fiscalitzar l'acció del govern o el desenvolupament de les mocions, qui ho ha de fer és qui ho ha proposat, que per això és una mica la feina que s'ha de fer, en aquest cas, des de l'oposició o des del grup municipal.
Doncs aquests són arguments d'uns i altres al voltant d'aquesta crítica que des del grup de l'oposició es fa de l'incompliment de mocions per part de l'equip de govern. En el darrer ple municipal van preguntar per 5 concretes que escoltàvem Aida Morgades, que ens situava en context, però en tot cas situen una trentena les que estan aprovades però que no s'han arribat a fer efectives al 100%. Bé, continuem en l'informatiu d'aquest dijous perquè ahir els avançàvem en aquesta entrevista amb Joan Güell, l'alcalde de Vimbodí i Poblet, que la Diputació de Tarragona ha aprovat la inversió d'1,2 milions d'euros per acabar aquesta carretera, aquesta renovació de la TV-7002 que connecta Vimbodí amb el conjunt arquitectònic del monestir de Poblet. És la segona fase d'aquesta remodelació, d'aquesta millora, i es podria posar en marxa a finals del 2019. Per tant, es milloraria aquesta connexió, també acabar el carril bici, i per tant una notícia que ha celebrat el consistori de Vimbodí i Poblet. Qui ens ho expliqués el nostre company Jordi Robert, molt bon dia.
Bon dia. La Diputació de Tarragona ha aprovat destinar 1,2 milions d'euros per la segona fase d'unió de Vimbodí amb el monestir de Poblet. Joan Güell, alcalde de Vimbodí i Poblet, ens explica quines eren les principals demandes del municipi pel que fa a aquesta segona fase d'unió.
Els nostres requisits, en aquest sentit, que vam fixar des de l'Ajuntament, eren, primer de tot, solucionar els punts crítics i que generaven certa conflictivitat en el vial, que es pogués mantenir una amplada mínima de doble carril des del principi fins al final de l'actuació, és a dir, fins a l'arribada del monestir, i que continués el carril bici fins al propi monestir.
Des del consistori vimbodinenc es valora la inversió per tal de reforçar la seguretat d'un tram de carretera força utilitzat pels veïns. A més, afegeixen que les obres han de servir per erigir Vimbodí com l'entrada preferent al monestir de tothom que vingui de Ponent. La intenció és que les obres es puguin iniciar el tercer trimestre de l'any 2019.
Gràcies, Jordi, d'aquesta notícia. La podeu trobar també a esplugafmradio.cat, com alhora l'entrevista amb l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, que ens posava al dia sobre les darreres inversions en el terreny d'infraestructures que estan en marxa en aquest municipi de la Conca de Barberà. I parlem ara de la ruta del Cister, perquè ha estrenat aquesta setmana passada un nou itinerari, una nova variant, en aquest cas que passa per Blancafort i Solivella. En col·laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i els dos ajuntaments, aquest passat diumenge es va inaugurar la nova variant de la ruta del Cister, que es pot fer a peu i també en bicicleta o bé en cavall, que passa per Blancafort i Solivella. La inauguració va consistir en dues caminades que van sortir de forma simultània des de Blancafort i Solivella fins al Santuari del Tallat, on hi va participar una centena de persones procedents dels diversos municipis de la comarca. Els dos grups es van retrobar en un punt per arribar tots junts al Santuari del Tallet, on es va fer un aperitiu i també es va fer aquest acte oficial d'inauguració de la nova variant. L'activitat és un dels actes inclosos en la Setmana de la Mobilitat Segura i Sostenible. Aquesta nova variant té un recorregut de 12,4 quilòmetres i passa per camins amples que no presenten cap dificultat específica i, per tant, és apta per tota mena de caminants, ciclistes i, com dèiem, també cavalls. A més, està homologada per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i està senyalitzada amb pals i banderoles pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, amb les marques blanques i vermelles, també, en aquest cas, que ha senyalitzat el Club Esportiu de la Xiruca Foradada, entitat creadora i cuidadora d'aquest GR175. L'objectiu d'aquesta variant és oferir més serveis als caminadors i ciclistes que fan el tram del monestir de Poblet fins al monestir de Vallbona i ampliar així la xarxa de camins i itineraris diferents que complementen l'interès i la dificultat als diferents tipus de públic que recorren a peu o en bicicleta la ruta del sistema. I abans d'arribar a dos quarts, una nota ràpida. La colla del Drac i l'Àliga de Montblanc estan d'aniversari. El Drac Petit celebra 10 anys i per això han organitzat una festa aquest dissabte 6 d'octubre. Els actes s'han programat dissabte a la tarda i tindrà diverses colles convidades. Començaran a 4:45 a Sant Francesc, on es farà la plantada de les colles participants, i també un berenar. A partir de 6:15 començarà la cercavila pels carrers de Montblanc i a continuació es farà una sessió de contes en anglès i jocs i manualitats per nens i nenes. Al vespre, a 9:15, hi haurà una ballada de totes les colles i també una encesa cap a les 9 del vespre. El Drac Petit i els Dimonis de Montblanc seran els protagonistes. La festa acabarà amb una disco drac, per tant, música per aquesta nit de matinada de dissabte. Des de l'organització demanen que si algú té una bèstia o un capgros que hi vulgui participar a la cercavila, també s'hi pot sumar. Així n'ha parlat en declaracions a Ràdio Montblanc Sergi López, un dels responsables d'aquest Drac Petit. L'escoltem.
Farem una mena de festa, ja que el nostre Drac Petit fa 10 anys, volem celebrar-ho una mica amb colles convidades, fer una miqueta de festa com es mereix. Començarem per allà a les 4:15, farem la plantada. A les 4:30, exactament, farem una plantada a Sant Francesc amb diverses colles convidades. Després començaríem a les 5, donaríem una mica de berenar, i a les 5:30 començaríem una cercavila així pel poble. Després, a les 6:30 ja hauríem tornat a arribar a Sant Francesc, faríem un contacontes pels nens petits.
Doncs així és com en parla bé un dels organitzadors d'aquesta proposta, en Sergi López. Arribem a 12:15 del matí. Fem una petita pausa i ara tornem. Recordem que volem fer balanç avui també d'aquest primer trimestre dels contenidors intel·ligents a Rocafort de Queralt. En parlarem amb l'alcalde del municipi, Marc Roca. I a més també parlarem de Vitrum 2018, curiositats i novetats d'aquesta nova edició de la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet. Ara tornem, no marxeu.
L'Espluga FM Ràdio.
Som només una ràdio. Descobreix-nos.
Els èxits i les novetats s'uneixen en una sola fórmula musical.
A l'Espluga de Francolí tens la teva referència en moda i complements a Modes Antònia. T'oferim productes de qualitat i una atenció propera al teu servei. Per celebrar el primer aniversari de Modes Antònia, del 8 al 13 d'octubre, t'oferim un 10% de descompte en tots els articles de nova temporada. Aprofita i vine a fer una ullada a la nova col·lecció.
Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa, o que ofereixis una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats. O per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
Primer va ser Comercial Cera, donant servei als ramaders i pagesos. Després Comercial Humbert, ampliant el servei per la pagesia i l'alimentació dels animals de companyia.
Ara, més de 40 anys després, seguim donant els mateixos serveis i ara també oferint planter i llavors, tant per l'hort tradicional com per l'urbà. Tractaments fitosanitaris per l'hort i el jardí, adobs i compost, aviram viu i tot el que puguis necessitar per cuidar-lo. Tot per al teu animal de companyia. Alimentació, corretges, complements, pinços específics per a gossos i gats i ara també perruqueria canina.
El gos verd de Comercial Albert, al carrer Lluís Carulla 63 de l'Espluga, a la rotonda del Casal.
Et diran que no s'ho pensaven, que l'Espluga els ha sorprès, que l'Espluga s'ho val. Vine ara i sorprèn amb la nova ruta templera i hospitalera, on trobaràs espectaculars audiovisuals. Viuràs el passat de la mà de personatges medievals i descobriràs la vida d'un poble que va créixer al costat d'un monestir i que va viure sota els ordes militars templers i hospitalers a través de la realitat virtual. Reserva la teva visita en família a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí.
L'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
I aquí estem, a la ràdio quotidiana, fent la Conca al dia, que és sinònim d'explicar això, el que passa cada dia de dilluns a divendres a la nostra comarca i, per tant, de la quotidianitat de la nostra comarca, que tot i sembla tranquil·la, i tenim força iniciatives i ens encanta mirar el cap de setmana i saber que hi ha festes, festivals i fires programades. I aquest cap de setmana no és una excepció, perquè arriba una nova entrega de Vitrum, la festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Cinquena edició de Vitrum, la festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet, aquest cap de setmana 6 i 7 d'octubre, i arribem a una cinquantena d'activitats per tots els públics, tant pel familiar com per al públic en general, propostes que donin a conèixer l'artesania del vidre, però també demostracions en directe, mercat d'artesania, tallers infantils, vermut popular, tastos i concursos, visites, i enguany també amb una clara aposta per la música. Joan Reig, Maria Jacobs, Alexandre Bonanit i Cover Age hi participen en aquesta nova mostra de l'artesania del vidre de Vimbodí Poblet, però que té com a convidada aquest 2018 i com a novetat l'artesania de l'alabastre de Sarral. Des d'aquesta edició, aquesta proposta de Vimbodí i Poblet obre les portes a convidar així una altra artesania, principalment de la Conca de Barberà, per fer créixer i enxamplar l'oferta que ofereix Vitrum. Enguany, per tant, és l'artesania de l'alabastre, perquè es compleix o s'ha celebrat ja el centenari de l'aniversari del primer taller modern d'alabastre obert a Sarral, i per això doncs, una de les novetats va en aquest camí, en el fet de convidar aquesta artesania a participar de Vitrum i no fer només una festa del vidre, sinó que també hi hagi un espai, en aquest cas, per l'alabastre. Sobre les novetats de Vitrum 2018 ens n'ha parlat la regidora de Turisme d'aquest municipi, Rosa Alves. Així explicava d'una banda l'aposta per la música, però també per l'artesania convidada. L'escoltem.
Enguany apostem molt pel que és la música, que els altres anys sí que hi érem al Vitrum Musical, que és el dissabte a la nit, però enguany, per exemple, tenim vermut musical, tenim concert de Joan Reig el diumenge a la tarda, i també hem apostat per l'artesania convidada. Sempre hem tingut el mercat d'artesania, però hem començat una nova activitat o algun nou acte que és amb l'artesania convidada, que aquest any és Sarral, és l'alabastre de Sarral.
Així ho explica bé la regidora i així serà en aquesta festa, que de fet està inclosa en el catàleg oficial de Fires Monogràfiques d'Artesania de Catalunya I parlem d'aquest vidre bufat perquè les demostracions d'aquesta creació artística i artesana centraran la mirada de molts dels assistents. Hi haurà vidriers d'arreu d'Espanya, podríem dir, perquè, doncs, per exemple, tenim artesans de Guipúscoa, de Segòvia, de València, de Barcelona i també de Paco Ramos, de Vimbodí i Poblet. I un any més s'hi podrà veure la creació en directe d'una peça gegant de gel a càrrec de l'escultor barceloní Ivan López. A més, també Vitrum, des de la primera edició, té una peça com a protagonista. Enguany és el matrimoni, aquest tradicional setrill de doble compartiment que és la peça estrella d'aquesta cinquena edició i que, per tant, es podrà veure al llarg de la festa i també comprar en els diversos punts de venda. I què podem explicar més d'aquesta nova edició? Doncs bé, que Sílvia Bel, l'actriu catalana, serà la vidriera d'honor. Per tant, qui recollirà aquesta peça de vidre i que l'acredite com a vidriera d'honor i també d'alguna manera farà oficial aquesta arrencada de la festa del vidre de Vimbodí i Poblet i no hi faltaran doncs, altres activitats en aquesta proposta com per exemple contacontes, el tradicional concurs de beure amb porró, els menús temàtics en diversos restaurants, una exposició vinculada al vidre i també l'activitat Abracet que té com a marc el carrer de les Abraçades, un dels més estrets de tot l'estat i que ara ha estat remodelat i bé, que s'estructuré en aquest espai. També al llarg dels dos dies hi haurà demostracions, òbviament, al Museu i Forn de Vidre de Vimbodí i Poblet, que és l'epicentre de la festa, ara ja remodelat en aquesta nova etapa que ha obert aquest 2018 i que acollirà demostracions de tots aquests vidriers vinguts a Vimbodí i Poblet aquest cap de setmana. D'aquesta edició del 2018, doncs, s'espera que es pugui assolir una xifra, un balanç similar al dels darrers anys, excepte l'any passat, que també va ser una festa marcada per la celebració de l'octubre, per la coincidència de dates, així n'ha parlat la regidora de Turisme de Vimbodí i Poblet.
Esperem que tornem a agafar la dinàmica que havíem agafat amb les tres primeres edicions. Sí que és veritat que l'any passat, el dissabte, vam tenir ple, va ser una jornada realment molt festiva. Diumenge ens va passar entre una cosa i l'altra molt, molt ràpid, va ser un diumenge molt estrany i sí que vam tenir visitants, però bueno, no vam agafar dades perquè, bueno, ja et dic, no? Entre una cosa i l'altra va ser bueno, una festa bastant rareta. I la idea és aquesta, tornar a agafar la dinàmica que havíem agafat d'anar creixent cada any i a veure com va demà i demà passat, a veure com l'acollida que té aquest any.
Doncs aquesta mostra de la festa que s'està elaborant, s'està acabant d'ultimar tots aquests preparatius, serà dissabte i diumenge, per tant, 6 i 7 d'octubre, Vimbodí i Poblet, una nova edició de Vitrum. I ara avancem ràpidament, anem cap a l'entrevista de la jornada d'avui. Som-hi!
Una mirada a fons a l'actualitat, el que ens envolta. L'entrevista a l'Espluga FM Ràdio.
D'aquest primer trimestre d'aquest sistema de contenidors intel·ligents de Rocafort de Queralt en volem parlar amb el seu alcalde, el Marc Roca. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Quina valoració d'entrada en feu d'aquests primers tres mesos de posada en marxa?
No, en fem una valoració molt positiva. Vam començar amb la incertesa de saber a veure aquí a la Conca com funcionaria una prova d'aquestes característiques i realment és que n'estem molt contents. Molt contents. De fet, el que comentaves tu dels contenidors intel·ligents, hi ha molta gent que té la mania de dir-li contenidors intel·ligents i aquí al final el que es demostra és que la intel·ligència la tenen les persones. Aquí a Rocafort el que hem fet ha sigut posar les eines al servei del ciutadà perquè ho poguessin fer correctament, perquè com tots els sistemes aquest és un sistema que si es vol fer la trampa també es pot fer, però la gent s'ha implicat al 100% i com a mostra les dades que ens han donat al cap de 3 mesos. Vull dir, estem a meitat del que és el pla pilot i ens trobem amb unes dades que d'un 70%, un 70% de recollida selectiva, que això no ho havíem tingut mai. De fet, aquest 70% és una dada una mica esbiaixada perquè ha coincidit amb que la recollida del vidre encara no s'havia pogut fer, sinó, segons els tècnics del Consell Comarcal, clarament haguéssim estat voltant el 75%, que serà el que creuen, que si la cosa més o menys va com està anant fins ara, quedarem amb un 75%. 75% que al final voldrà dir... Hola! Voldrà dir una mica més d'uns 20 punts per sobre el que fèiem, que nosaltres ja érem dels que sempre quedàvem bastant destacats en el que era el percentatge recollit aquí a la comarca.
Els oients segurament per l'ambient ho notin. Estem davant d'un d'aquests punts on hi ha contenidors. De fet, ara mateix una senyora d'aquí al poble ha vingut a deixar la seva fracció d'orgànica. Ara ens explicaràs una miqueta com funciona, perquè ho hem vist de reull, però en tot cas aquest 20% de millora, no? del reciclatge, us ho esperàveu que en 3 mesos, no sé si us havíeu marcat com un període, no? De provisionalitat, de que la gent s'acostumi a aquest sistema?
Sí que és veritat que el primer mes es va considerar que era com un mes on la gent s'havia d'adaptar, sortien dubtes, hi havia preguntes, però de fet és el que he exposat sempre. El primer sorprès, tot i que jo vaig apostar al 100% per aquest sistema, perquè crec que hem d'anar cap a sistemes d'aquests on, si es donen les eines, la gent les utilitza i no cal arribar a la sanció, perquè de fet m'estranyaria molt, tot i que ja veurem que de les dades que surtin al final d'aquest pla pilot pugui sortir algun veí que s'hagi passat de tram o alguna cosa d'aquestes, m'estranyaria molt, més que res per les dades que estem obtinguent. Però vull dir que és una cosa que hem apostat molt des del principi. Aquest mes del principi de prova no va caldre ni exaurir-lo. Al cap d'una setmana tothom s'havia posat més o menys les piles. La gent que ve de fora també, vull dir, no se'ls hi va tenir a anar gaire darrere, sinó que ells ja venien a preguntar-te a veure on te podien aconseguir el seu contenidor. Vull dir que tot ha anat molt rodat i tot ha anat molt bé. Crec, i no vull parlar per als altres municipis de la comarca, però crec que si es fan les coses convençut i hi ha ganes de fer-les, tot i els... jo entenc que hi puguin haver-hi reticències, dir, ostres, la gent que se'n fotran al coll, no sé què, però que jo crec que és una aposta segura i que la gent respon.
Clar, ara en parlarem també de les reaccions que hagi pogut tenir la ciutadania de Rocafort. En tot cas, per entrar una miqueta a conèixer aquest sistema, d'entrada veiem contenidors que podrien ser semblants, a simple vista, als que tenim a tots els pobles. Tu volies fugir de l'etiqueta de contenidor intel·ligent, sí. Però en tot cas, va, explica'ns com funciona.
És molt senzill. Com pots veure, Gerard, els contenidors aparentment són exactament igual que els altres. Què els distingeix? Els distingeix, primer de tot, hem de pensar que aquí tenim la fracció de paper, vidre, plàstics
envasos,
correcte. Llavors, el que és l'orgànica i el rebuig. No a tots hi ha les targetes. Mm-hmm. En els que no hi ha les targetes són en el de paper i en el d'envasos. En el de paper i el de vidre. Per què? Doncs es considera, i de fet és així, que la gent que fa correctament l'orgànica i el rebuig, doncs els altres tres que queden els fan ja perfectes. I de fet és així. Vam posar perquè el pla aquest incluïa que els envasos vinguessin amb la targeta, però de fet trobo que fins i tot no seria necessari. Tinguent la targeta amb el d'envasos i amb els d'orgàniques, anem més que... O sigui, per tenir aquestes dades i perquè la gent pugui fer-ho correctament, ho tenim tot perfecte. Llavors, preguntaves pel
funcionament. La targeta, sí. Ara fem una prova, tenim aquesta targeta, anem al contenidor, en aquest cas, de la matèria orgànica.
Tenim una targeta...
Que estan numerades les targetes? O...
Sí, cada veí té la seva targeta. En aquest cas utilitzarem la de l'Ajuntament perquè no em comptabilitzi a mi com a particular de que estic fent aquesta prova. Però el de fet és agafar la targeta, és una targeta, com pots veure, que és semblant a el que seria una targeta de crèdit, però de color blanc. La posem a sobre d'un tallar, se'ns indica que s'ha de posar, aixequem, posem la bossa.
El sensor s'obre, sí.
Ja veus que aquí hi ha com aquest enganxament, que és el mecanisme que la targeta obre, tornes a tancar i ja està, i s'ha acabat, és que no cal fer res més.
Però el secret també deu estar en les bosses, o no?
Les bosses estan, les d'orgànica no, però... I les de, torno a reiterar amb el tema del rebuig, que les de rebuig tampoc caldria, però ho estan també, porten un codi alfanumèric. Un que realment el còdic sí que s'hauria de fer servir en el cas que hi hagués alguna incidència seria en el de rebuig. En el de rebuig sí que són bosses que l'Ajuntament proporciona, tant aquestes com les d'orgànica, com les d'envasos, l'Ajuntament les proporciona, però tenim especial interès en que siguin les de rebuig les que la gent utilitzi, perquè porta aquest codi alfanumèric i, de fet, no és per anar amb mala fe, però si hi hagués algun veí que ho fa malament, no perquè ho vulgui fer malament, sinó perquè és que no té el sistema ben agafat, doncs almenys poder localitzar i dir, escolta, què passa? De quina manera què et trobes que no ho acabes de fer bé, tot plegat? Vull dir, això ens ho facilita molt.
Clar, no sé si les principals preocupacions ha estat això, de saber que l'Ajuntament, o en aquest cas no sé si es controla des del Consell Comarcal, es pot saber què diposita cada veí en aquests contenidors.
Sí, ara ens comentaven des del Consell, això porten des del Consell Comarcal, la part d'inspecció i de control de les obertures dels contenidors i tot això. I ens comentaven que ara durant aquest mes es miraria a veure realment que la gent, a part de que per pes s'està fent molt bé, doncs que realment en el paper hi hagi el que hi ha d'haver-hi, i en el vidre hi hagi vidre, i els envasos també estigui correctament posat. Perquè sí que tot és susceptible de que algú que digui, saps què, perquè no em comptabilitzin la bossa de rebuig, la foto directament una bossa qualsevol o qualsevol dels que estan oberts i ningú se n'enterarà, és el que dèiem al principi. És un sistema susceptible de que el que vol passar de tot ho pugui fer, encara que també reitero que no ha calgut, perquè tot i fent petites inspeccions oculars ja es veu que el que hi ha dintre dels contenidors aquests que estan oberts doncs és el que toca que hi hagi.
Clar, abans d'això ha tocat molta conscienciació?
Sí. Sí, ostres, tampoc tanta, veus? És que se m'escapa dir que sí, però si haig de ser sincer, a part de la reunió que es va fer quan es va presentar aquest pla pilot i es van començar a repartir les targetes i tot això, a part d'això, és que, torno a dir, sóc el primer sorprès, gratament, encara que jo sabia que això aniria bé, tampoc no m'imaginava pas que tindríem resultats d'aquesta magnitud, de fins a 20 punts de diferència respecte al que fèiem. Vull dir que de consciència, jo suposo que la gent ja ve amb la consciència presa una mica de casa. Que n'hi ha que si saben que no hi ha cap mena de control i això és com una espècie de calaix de sastre on t'hi pots fotre el que vulguis, doncs ho fan perquè no fan ni l'exercici mental de pensar les conseqüències del que estan fent. Però un cop els expliques, un cop ho expliques a nivell del que és la ciutadania, doncs escolta, la gent t'ho compra. A part d'algú que al principi pugui ser reticent, la gent t'ho compra i la gent està demostrant que s'ha implicat i que s'han fet seu el sistema. Que de fet era el que jo pretenia, que la gent, diguessin, ho vaig plantejar així, vull dir, el sistema aquest, que l'anomenessin el sistema de Rocafort. Doncs perquè és el sistema nostre i nosaltres demostrarem, d'alguna manera, si tot va bé com sembla que està anant, demostrarem a la resta de la comarca doncs que aquest sistema pot funcionar i que està molt bé.
Perquè aquest sistema, perquè ara ho deies, prova pilot, per exemple, ara Montblanc s'ha posat en marxa el porta a porta, però vosaltres també podríeu haver fet el porta a porta, en aquest cas a Rocafort. Per què vau optar per aquests contenidors amb targeta?
Bé, quan hi hagin les dades de Montblanc, llavors podrem comparar. Però tampoc no cal posar-li més dificultats a la gent de les que en el seu dia a dia poden assumir. I amb això em refereixo a que si un sistema no cal que variï gaire del sistema que es té fins ara, i això és una opinió personal, del sistema de contenidors normals, només implicant-hi, posant-hi una targeteta a cada veí que pugui llançar el residu a l'hora que li doni la gana, com fins ara, l'únic que se li demana és que ho faci correctament i ho faci ordenadament i que tindrà un cert control, si no, i amb això es aconsegueix una diferència de 20 punts amb els resultats habituals, doncs també vaig pensar, ostres, com a pla pilot, provem-ho, perquè potser no cal ser tan restrictius com el que suposa el porta-a-porta. El que passa que, a veure, amb tots els respectes, tot el que sigui anar endavant, i Montblanc, en aquest cas, està amb aquesta feina, anar endavant amb el tema de la recollida selectiva, endavant i felicitats. El que no pot ser, crec jo, és quedar-se com estàvem abans.
És fàcilment exportable aquest sistema en pobles més grans?
Si en pobles més grans i ciutats és exportable o porta a porta, encara ho és molt més exportable un sistema com aquest.
Perquè suposa una inversió important tenir aquests contenidors que dèiem, aparentment sí que són semblants, però hi ha un sistema com a mínim d'aquest sensor, de les targetes...
A veure, el tema de l'import, nosaltres ens hem beneficiat pel fet de fer de conillets d'Índies. El fet de ser un pla pilot doncs, implica doncs, que això ho tenim aquí perquè ens proven i a canvi no ens cobren més del que tocaria. Sí que la despesa que... Bueno, ja ho veus tu, Gerard, vull dir, són els mateixos contenidors que tenim a qualsevol altre poble, almenys físicament. La despesa està en el mecanisme, cada mecanisme d'aquests. Això sí que és una pregunta que hauries de fer més en el Consell Comarcal que no pas en a mi. Clar. Jo t'ho podria dir, però potser no volen que ho digui.
En tot cas, prova pilot 6 mesos. Una vegada hagin passat 6 mesos, us assegureu amb el Consell Comarcal, quin serà el procediment?
Encara no hem parlat, però jo, un cop acabin aquests 6 mesos, com si continua la cosa funcionant com està funcionant. A més, hem tingut en compte que el trimestre que hem deixat enrere és el trimestre més desfavorable, on hi ha més gent que ve de fora, on tot és més susceptible de no tenir un control més clar. Però passats aquests 6 mesos, a mi aquests contenidors ja no cal que els toquin d'aquí. Vull dir, això és una cosa que haurem de parlar amb el Consell Comarcal, a veure de quina manera ho fem, i bueno, a veure quina idea tenen ells, i com sempre... arribarem a un acord i ho tirarem endavant, i ja està.
A nivell de percentatges d'aquesta recollida selectiva del reciclatge, us aneu marcat algun per objectiu?
Mira, si t'haig de ser sincer, jo a partir d'un 10%, jo ja estava satisfet, perquè quan estem en nivells tan alts com els que... És que la Conca, a més, és una comarca que té uns bons nivells de percentatge. Però, esclar, quan arribes a uns certs nivells ja costa molt d'anar retallant. I jo dintre meu pensava, tant de bo sigui un 20 o un 25, però també pensava a partir d'un 10 o un 15, jo crec que ens podrem donar per satisfets, i evidentment de moment és així.
Abans en parlàvem per sobre, però entenc que els veïns com ho viuen? Ara una veïna ha vingut abans, sí. No ha mostrat tampoc cap tipus d'indignació, ho ha fet normal. No sé si us han arribat encara queixes a hores d'ara.
Ara mateix ja no. Ja he vist que te la miraves a veure si la dona saltava i aprofitava el micro per dir algun improperi contra l'Ajuntament, però no ha estat el cas, i de fet no és així, eh? No és així. Això, aquestes coses van passar i no va passar ni això, eh? Vull dir, sí que algú et ve i et diu, mira, ja que parlem d'això, la queixa important que se m'ha fet arribar respecte a això és el tema de la possible sanció, d'allò de que és que ens obligueu, això és amenaçar... Però és que, a veure, una cosa, parlem clar, si no hi hagués la possible amenaça en forma de multa, ara encara tots aniríem amb moto sense casco i amb cotxe sense cinturó, vull dir, és així de clar, i tots mamats fins dalt, vull dir, perquè 4 de conscienciats sí que hi són, però no tots. O sigui que, d'alguna manera, també has de... Quan li dius a la gent que faràs una cosa d'aquestes, doncs has de comentar que també anirà associat a que si hi ha un mal ús, doncs hi haurà un càstig en forma de multa.
Això se li podria donar la volta i bonificar els que ho fan bé?
Tal com s'ha plantejat, sí, és que aquesta és l'altra. També se'n deia, és que això hagués tingut de ser un sistema de bonificacions i no de penalitzacions, però tal com es va plantejar és impossible. És que és impossible, perquè sortim, si tu surts intentant beneficiar al màxim en el ciutadà, llavors has de sortir a la mínima taxa. A la mínima taxa que et pot sortir. No, si vols unificar, has de carregar alguna cosa per després poder restar. Doncs l'única manera de poder-ho fer just seria... o sigui, de fer-ho just és, entenc jo, que és com ho hem fet. De que si un cas, de que hi hagin penalitzacions. I sortir des del mínim que se'ls hi pot cobrar als ciutadans. I així, o sigui, que algú ha fet bé ha de saber que està cobrant el mínim que realment se li pot cobrar. I el que ho faci malament, doncs ja s'ho trobarà. Ja saben que hi ha un parell de trams que pot pujar.
Doncs és aquest el sistema que ha optat Rocafort de Queralt, contenidors intel·ligents, contenidors amb targeta, diguem-li com vulguem, és una prova pilot. Encara hi queden 3 mesos, hem sobrat el primer trimestre. No sé si tenim alguna dada, alguna reflexió encara per afegir.
No, em sembla que quan dit tot, més que res, que estem a l'espera de que aquest pla pilot finalitzi i finalitzi com sembla que està funcionant fins ara.
Doncs Marroca, alcalde de Rocafort de Queralt, gràcies i molta sort. D'aquí 3 mesos, si et sembla, ens tornem a trobar i acabem de fer el balanç.
Encantat de rebre-us. Gràcies, Gerard.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
I abans d'acomiadar-nos molt ràpidament, repassem propostes a curt termini a la Conca de Barberà. Per exemple, aquest dijous a la tarda, sessió novament de la formació permanent, aquestes xerrades del 121è cicle, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Carulla Font, la màgia de treure la pols del teu instrument, per Anna Marc, violoncel·lista i expresidenta de l'Orquestra Simfònica, treure la pols del teu instrument, de l'Espluga de Francolí, i col·laboradora de la ORB, que parlarà, per tant, d'aquest projecte musical de l'Espluga. I també podem explicar propostes per la jornada d'avui aquí a l'Espluga FM Ràdio. D'aquí uns instants, la remissió de l'Entrevins i Fogons amb Patrícia València, vins, gastronomia, la cervesa, perquè com que dissabte passat era Fira de la Cervesa Artesana de l'Espluga, la cervesa va ser protagonista també d'aquest programa, però no només això, per exemple, instagramers dedicades a la música, volíem dir, a la gastronomia, tot plegat ho trobaran en aquesta nova edició de l'Entrevins i Fogons. D'aquí uns instants, a les 12 del migdia. I si anem avançant, també podem explicar que a les 3 i les 7 del vespre doncs hi ha una nova edició de l'informatiu diari amb les notícies de la jornada d'avui, i a més també a les 4 de la tarda l'entrevista d'aquesta setmana a l'Espluga FM Ràdio, avui en reemissió a aquest espai amb Marc Rovira, l'alcalde de Rocafort de Queralt. A les 5 serà el moment d'escoltar música, selecció musical de l'Espluga FM Ràdio, i de cara a les 8 del vespre, avui que és el dia de l'Ara i Sempre, amb Miquel Vilà i Pep Torres, més música, però en aquest cas en un altre registre, i la seva selecció musical i molts dels records que ens inspiren doncs, les cançons. Això serà a les 8 del vespre. Acabarem el dia amb el repàs de la jornada en un minut amb aquests titulars del dijous 4 d'octubre. Nosaltres ho deixem aquí. Que passeu una molt bona jornada. Ens retrobem demà a la Conca al dia, ja ho saben, de 11 a 12 a l'Espluga FM Ràdio. Que passeu un molt bon dijous i ens retrobem demà divendres ja amb aquesta programació més animada de l'Espluga FM Ràdio, perquè comencem a les 11 del migdia amb la Conca al dia, però també ens segueix al Punt de Mira amb Ràdio Montblanc les propostes del cap de setmana, després el Terra de Festa a la 1 del migdia. Per tant, demà tornem, però per no parar ja i enfilar la recta del cap de setmana. Fins demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
L'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
L'Espluga FM Ràdio.
Cada dia t'expliquem el que passa al teu voltant. Fixem la mirada en els nous projectes, els resultats, les opinions i els successos. A la ràdio, al web i a les xarxes socials, allà on vulguis.